Al matí, amb Raquel García. Treballem per fer-te companyia. Al matí, cada dia de 11:45 fins a 2:15. Els prescriptors.
I atenció, perquè un dijous més arriben els prescriptors amb un munt de propostes per despertar la nostra curiositat innata i per posar-nos al dia. Avui el primer que farem és saludar el nostre prescriptor musical, en Llongue, així que primer, Rocío, que soni ben forta la seva sintonia.
Si pogués fer que les coses em sortissin bé, seria com el rei de copes i el més xulo del carrer. Però sols sóc un homenet.
I avui el que vol fer en Llongue és un homenatge al músic sabadellenc Quim Torres, líder de la coral còsmica i també ànima de la desapareguda sala Piano Jazz, al carrer dels Mestres Rius, que va liderar l'escena musical dels anys 80. Ens va deixar diumenge amb 63 anys i volem recordar la seva trajectòria com a cantautor i també com a programador musical. Llongue, bon dia.
Hola, bon dia, Raquel, què tal?
Doncs avui tens aquesta proposta, no?, recordar el llegat d'aquest artista sabadellenc que potser doncs, a les generacions més joves desconeixen.
Sí, perquè ell, diguem, la seva faceta artista la va viure molt intensament, però també fa molt de temps. La veritat va ser un pal, perquè el Quim havia estat fotut a l'estiu passat i va estar inclús que molta gent pensava que no ho tornaríem a veure i es va recuperar, però després va... Bé, el fet és que diumenge doncs va morir. I bé, no sé, jo crec que Sabadell ens li deu algunes coses i potser no ha sigut molt just aquesta ciutat amb ell. Era un personatge que era una persona bastant controvertida. Jo quan el vaig conèixer, el vaig conèixer a l'institut, fent doncs, el batxillerat superior, i vaig entrar a fer cinquè, que el que feia en aquells temps, i ja estava fent cou, feia un parell de cursos per davant. I ja llavors recordo veure'l en aquells moments, ell anava bastant del pal, això de budista i tal, i el veies allà sentat en els jardins d'allà de l'institut, que allà amb la posició loto i amb un corrillo de gent que l'escoltaven com si fos un autèntic líder. I ja en aquell moment hi havia molts detractors d'aquest personatge, perquè era un personatge que també tenia una certa facilitat per crear antipaties, i això ho va arrossegar bastant. Ell va tocar en el mític concert aquest del túnel de la Gran Via.
Sí?
I allà, i la llegenda diu que li van tirar pedres, jo crec que pedres no, però sí que li van tirar ous. I ho explicava ell mateix. I la veritat va dir que, ho deia també amb un desparpajo, o sigui, la veritat allò com se'n diu, li suava bastant. Estava com acostumat a aquest nivell de crítiques i ho portava doncs amb molta esportivitat.
Recorda'ns, Llongue, ara continuaràs a parlar més de la figura, però sí. Aquest concert, no?, que va ser mític, i m'ha fet molta gràcia això que explicaves, no?, que suposo que per al seu carisma doncs rebia totes aquestes crítiques, però suposo que ell també doncs va aprendre, no?, doncs a no fer gaire cas, no?, a les males crítiques.
Ell va, evidentment, això des del primer moment, perquè ja et dic que sempre va haver-hi un punt de gent doncs, que no el podien veure. I això tenia moltíssima cintura. I sí, en el concert aquest va ser una cosa espectacular, perquè tocava al mig de la Gran Via, tancar la Gran Via, no sé si un divendres o un dissabte, de gener, vull dir, pensava que, si no m'equivoco, per un recordatori que he vist avui fa els anys, que em sembla que són 38, aviat està bé. El cas és que ells, feia moltes coses, era d'aquesta gent doncs, que foten la banya i dale, que te pego i dale, i dale. I a base d'això aconseguia coses. Tenia fama d'explicar sopars de duro, que se'n deia, i molta gent posava en dubte coses, però la veritat és que no era fum tot, ni molt menys, i moltes coses eren certes. Ell va conèixer, ell deia que havia conegut, jo no ho dubto, el Maharishi, el que va estar amb els Beatles a la Índia. Ell també presumia de conèixer l'Insai Kant, el ballarí coreògraf que va fer el famós Flowers de l'època, això a principis dels 80, va ser una cosa que va colpir la societat catalana, aquesta obra, aquest mim anglès, no? Això, era un personatge, doncs, això, que despertava passions i antipatia en mides iguals. Però això, ell va fer una banda, que es deia la Coral Còsmica, la qual realment liderava. Van fer un disc l'any 78, que era el 79, cantant en català, això que m'ha escoltat ara. Mm-hmm. Lligava una mica entre el folk i també li picava l'ullet en el rotllo del jazz rock, aquest, de la moguda laietana, aquest tipus de música que es portava en aquell moment, que tampoc a mi m'interessava especialment. Però vaja, és un personatge inquiet, que l'última vegada que el vaig veure, això a nivell personal, va ser el meu concert de Belles Arts, i em va fer molta il·lusió, més enllà de que em vingués a veure a mi, doncs veure que ell segueix això, seguia amb aquesta inquietud per veure què passava en aquesta ciutat. I, bueno, va fer moltíssimes coses, però és que amb el recull que tenim de coses que explica la gent, moltes coses que jo pensava dir, i visc ho diuen ells, i trobo que està bé que ho expliquin ells personalment, perquè en el fons tots coincidim amb això, amb reconèixer-li la seva carrera artística, però amb lo importantíssim que va ser el seu paper com a manager o com a programador de la sala Piano Jazz, que va ser una de les icones culturals d'aquesta ciutat a principis dels 80, i que tant de bo tinguéssim actualment una cosa semblant.
Tant de bo la tinguéssim, totalment cert. Fem una cosa, escoltem també una mica més aquest tema, el Camí del Cel, sí. I de seguida també descobrim quina és l'opinió d'altres músics, també molt rellevants de la nostra ciutat, que evidentment no han volgut deixar passar l'oportunitat de parlar i fer doncs, aquest record a la seva trajectòria i a la seva influència, no?, la música de la nostra ciutat. Doncs, Llongué, si et sembla, comencem amb el Toni Ten, de Ten Produccions, d'aquesta productora musical fundada per aquests dos germans, en Toni i en Chasky, l'any 1988, i que, evidentment, també doncs, ha posat en relleu, no?, la importància de la nostra ciutat, també en la producció musical. Escoltem el Toni, també destacant doncs, aquesta figura.
Jo vaig conèixer el Quim a la meva adolescència. El recordo com aquella persona que estava un pas més endavant que nosaltres. Quan nosaltres actuàvem amb els nostres grups per aquí Sabadell i Rodalies, ell ja ho feia a Barcelona i amb gent de Barcelona. I clar, en aquella època la ciutat de Barcelona ens impressionava molt els que érem d'aquí Sabadell. També com a director artístic de Plató 3, on per cert jo vaig debutar com a cantant, i després de Piano Jazz, penso que va donar una forta empenta a tot el moviment musical de Sabadell. I penso que serà recordat per això. També dius que, bueno, penso que tenia molt de carisma i lideratge, i això el va portar a ser també blanc de crítiques. Personalment, us he de dir que m'ha dolgut molt la seva partença. Descansi en pau.
Doncs evidentment que descansi en pau i que arribin tots aquests missatges avui als seus amics, a la seva família, no?, als seus coneguts. Llongué, què et semblava també doncs, en Toni, no?, aquest balanç que feia, no?, de la seva figura i també doncs, explicant això, que va ser també doncs, un visionari.
Sí, sí, i si fixes ja, ell ja, com ja treu el tema aquest d'aquest punt de controvertit i tal. Perquè realment era... Sí, la gent el coneixia molt també per això. És un personatge que no deixava ningú indiferent, això està claríssim. I, a veure, el Toni, clar, el Toni, jo recordo aquella època vam tocar en el piano, evidentment ell, amb la seva banda, Toni tenia amics, va ser el debut de la Madame, no allà, perquè vam, realment vam debutar en el túnel, però el primer concert una mica important al piano, el piano era una sala estupenda, amb un equip de so que era més que correcte, i ens va posar doncs, a les mans la possibilitat de tocar una sala, a més, de disseny moderna, molt allà de l'època dels principis dels 80s, i ja et dic això, i recordo el dia que jo estava sentat a la terrassa musical i va aparèixer el Quim Torres dient-nos que obria ell, que obria un bar, que de fet no el va obrir ell, però ja et dic que ell era bastant donat a explicar, a inflar les coses i atribuir-se-les a si mateix, però que no era fum, tampoc, vull dir que aquest ímpetu doncs, que a vegades el perdia una mica.
Doncs seguim aquest viatge, no? Em sembla, doncs, ara quin és el següent?
Ara Jep Cardona va ser un dels fundadors de la seva grillada, el que després era d'això, la PAE, que era una mena d'associació de músics i tal, intentant doncs, dinamitzar la cosa. I allà, evidentment, també hi era, perquè el Quim estava sempre i a tot arreu.
Bé, doncs, sí, em sap molt greu. Sembla de la mateixa edat. Jo amb ell vaig tenir tres etapes, a mitjans dels 70, bueno, 77 o 78. Amb ell el promocionàvem, amb la seva grillada, com a cantautor, molt bo. També feia algunes versions, Pink Floyd, no sé què. Interessant. Després va ser una altra etapa, a primers dels 80, quan estava amb la Coral Còsmica, que van gravar aquell LP, molt maco, estava molt influenciat pel rotllo hindú i una mica amb aquestes coses va anar introduint. Després va estar col·laborant amb Santi Arisa, amb Tribu, i crec que això és el que més important, més relevant que va estar fent, perquè després es va dedicar més a la gestió amb el bar, el Piano Jazz de Sabadell, portava les actuacions. I crec recordar que la primera actuació que es va fer allà justament vaig ser jo, amb Jordi Soriano, sí. I vaig agrair molt perquè va donar una oportunitat, era dels primers balos que feia, i en fi, tinc molta estima aquest xicot. Sap greu quan van caient els de la teva edat, perquè ja has de començar a posar les barbes a remullar. Però bueno, sap greu que sigui a més un infart i després, pel que m'han comentat, complicat amb el Covid aquest dels pebrots i, en fi, espero que nosaltres ens sortirem. Tot anirà bé.
Això esperem, tot anirà bé i tots hi posarem de la nostra part. Jonguer, també això era molt interessant, no? Aquesta generositat a l'hora de programar i també d'oferir espai, no?, als músics en aquella època, en aquesta sala.
Sí, sí, això és ben cert. I una cosa que mai va ser, no em vejós per res, vull dir, donava molt color a la gent. A vegades els músics ens volem quedar al pastís per nosaltres i això no ho feia. Potser perquè en aquell moment també havia indicat una mica de la música. Vull dir del Jep, que se'l veia afectat, perquè en realitat sí, el Jep no sí, ho sabia. El Jep està vivint a Sant Mateu, fora de Catalunya, i no se n'havia enterat. I clar, jo li vaig dir, i clar, llavors em va gravar això quasi bé a l'instant. Uh-huh. I això estava així una mica afectat, crec jo. Uh-huh.
Doncs una abraçada també al Jep de part de tot l'equip del Matí. Nosaltres continuem ara. És el moment d'escoltar també doncs, el missatge que el músic local, en Xavi Vidal, el líder de la Gran Aventura, també doncs, ha volgut deixar i compartir amb tots nosaltres.
Primer de tot, dir-vos que em sap molt de greu la marxa del Quim i des d'aquí aprofito per donar el meu condol a la família i a tots els seus amics. Tot i que la dècada dels 80 em quedin un pèl difuminats, recordo molt bé el Quim en aquelles nits de bolos al Piano Jazz. De fet, ell és qui ens va donar suport i veu amb el que nosaltres fèiem en aquell moment. Jo veia el Quim com un músic inquiet, que no estava massa ancorat en el seu temps. Nosaltres érem més joves i estàvem dins el que s'estava cuinant en aquell moment, no?, una mica, i ell estava allà també, no?, estava allà dins aquella cuina, no?, i no sé, això evidentment que li reportava crítiques dels criticons més avorrits, no?, Jo només per aquest fet ja pensava que era un tio interessant i em queia bé. Ara feia, de fet, ara feia molts anys que no el veia. I tot això, no sé, m'ha sobtat molt. De fet, aquest any ha estat un any de merda i això encara ho fa més merdós, no? Ara sí, descansa en pau, Quim, i allà on estiguis, l'eternitat és teva.
Doncs, evidentment, una abraçada també per ell. I hem de dir, Yonghe, que ens queden les seves cançons, no? La seva música del Quim, evidentment, per recordar.
Sí, sí, clar. És el que tenen els discs, que ens sobreviuen. Suposo que per això els fem, no? Mm-hmm. Perquè tens la sensació que almenys deixes alguna cosa allà perquè et recordi. Mm-hmm.
Doncs, si et sembla, escoltem una altra cançó que ens has proposat, no?, del Quim, i de seguida doncs, continuem viatjant pels records d'altres músics sabadellencs. Presenta'ns la següent cançó i per què l'has triada.
Sí, aquesta es diu Colobo. De fet, he agafat una mica... L'únic que van editar va ser aquest primer disc que hem sentit abans, que era del 79, i després un single en el qual hi havia aquesta cançó, que és de l'any 81. Aquí el so canvia molt, això passa de ser tan folky, hi ha aquest rotllo així més jazz rock. S'ha de dir també que és un estil que t'agradarà més o menys, jo no era molt d'aquesta onda, però que per practicar-lo s'ha de saber, és a dir, hi ha d'haver nivell musical, o això no hi ha qui ho toqui, eh? És una mica això que et deia abans d'escola, Weather Report, Stanley Clark, i aquestes coses que o toques bé o més val que te diguis una altra cosa, i estan realment ben fetes.
Del que he comprès i que ser humil és tan difícil ser conseqüent a mi mateix
i a distingir entre la boira el que conviu en mi
i és etern.
Doncs tota una declaració d'intencions, eh? També la lletra, Yonghe?
Sí, sí. Sempre hi ha una càrrega filosòfica al darrere. Vull dir, era bastant la onda del Quim aquesta època, això també. Uh-huh. Que et dic, el rotllo hindú i també la filosofia això de xinesa, bueno, aquestes històries.
Uh-huh. Però la veritat és que fins i tot la sonoritat, no?, té molta força, molta energia. Seguim amb més col·laboracions ara també doncs, per escoltar doncs, el líder, no?, del grup tancat per defunció, en Jaume Papell.
Exacte, el Jaume va fer una gran reivindicació d'ell per Facebook i pensava que havia d'estar aquí per força.
Hola, sóc en Jaume Papell i estic aquí per parlar una mica del Quim Torres, que ens ha deixat aquests dies. Jo vaig conèixer el Quim més o menys l'any 76, quan vam fer aquella organització que es deia La Seva Grillada, que era una organització que vam fer amb el Jet Cardona per promocionar una mica la música i trobar actuacions entre tots. I ell va venir a una reunió, recordo que va explicar que estava ficat amb el Guru Maharishi, que era aquell guru que havia estat amb els Beatles, i ell venia ja una mica, que cantava coses del Hare Krishna i coses així al principi. Però bueno, ens vam anar trobant amb els anys, però l'època, diguéssim, que més el vaig tractar va ser doncs, el que jo considero com una de les èpoques millors per la música Sabadell, que és quan, cap al 82-83, crec, es va fer el piano jazz, i en la primera època del piano jazz doncs, ell era el que portava la part artística, no? La part de contractació. Llavors ell va donar molt, molt, molt color en tots els aspectes, vull dir, vam poder gaudir de moltes bandes que en aquella època estaven gravant a Barcelona. Totes les bandes que estaven fent disco a Barcelona passaven per el Piano Jazz, ell els portava i actuaven el divendres o el dissabte, però al mateix temps, de tant en tant, doncs, també tocava amb grups de Sabadell, que en aquella època estaven funcionant com ja la Madame, o hi havia el Toni Tenia Amics, i més segurament els Boomerang també, crec. I jo en aquella època no tenia banda, però ell va decidir començar a fer les jam sessions el dimecres a la nit. I encara que sembli estrany, doncs un dimecres a la nit a Sabadell, en aquella època s'omplia, i hi havia molta gent que anava a veure les jams, que portava jo amb diferents músics. Quan ja ens va quedar un repertori que ja de tant fer jams en tenim un repertori bastant guapo, ell ens va oferir tocar el dissabte. I esclar, el dissabte ja no posaríem jam sessions, sinó que ens havíem de buscar un nom per anunciar-ho, i d'aquí ve una mica quan va sortir el nom de Tancat per la Funció, ja que el Piano Jazz estava al costat de la funerària. Doncs d'alguna manera el Quim en aquella època va colorejar molt la ciutat de Sabadell, va omplir-la de música i va donar també color a molts músics que estàvem en aquella època tocant el piano. Era un luxe, perquè a més hi havia un equip molt bo, uns micros molt bons, sonaves molt bé quan tocaves allà. Qualsevol proposta te l'acceptava. Per exemple, una vegada vaig actuar amb la meva parella de l'època, que es deia Liz Worrell, que era una professora d'anglès de l'International House, i la seva amiga, dos persones que no eren cantants, però que jo li vaig proposar de fer un repertori en anglès amb elles dues fent de coros, i no li va semblar perfecte. O sigui que un dia vam tocar allà, recordo que estaven els Boomerangs de públic, i bueno, una mica reivindicar aquesta memòria que de vegades s'oblida, no?, de que el Quim va ser una persona que realment va ser important, i que va donar a Sabadell pues, una vida cultural que de vegades es troba a faltar, no? De vegades es recorda molt els polítics i gent que ha passat per l'Ajuntament i altres coses, i jo considero doncs, persones com ell que van fer aquesta tasca en aquella època tan o més importants, no? Perquè molts de nosaltres vam passar per aquell local, vam escoltar música, vam vibrar, vam tenir les nostres vivències, i jo crec que això és inoblidable, no? I per tant, doncs aquí, des d'aquí, reivindicant una mica doncs, el paper del Quim, que desgraciadament ens va deixar fa pocs dies.
Doncs boníssima també l'anècdota que explicava, i enveja sana, d'aquella ciutat on els dimecres es podia doncs, escoltar un dimecres a la nit grups com els que explicava. Acabem també doncs, escoltant el gran Pere Massaguer.
No recordo quan, ni on, ni com vaig conèixer el Quim Torres. Havia sentit parlar d'ell i fins i tot l'havia vist actuar en concerts convulsos i controvertits. El cert és que quan el vaig conèixer no em va deixar indiferent. Era realment un personatge únic e irrepetible. D'aquells que penses, si no existís, haurien d'inventar-lo. La veritat és que un mod rocker com jo no li interessava per res la música que ell feia. Diem cançons als seus inicis i posterior desviació cap al pastisser rock laietà o mediterrani. Però quan vam començar a parlar, vaig veure un tio exquisit, elegant, amb idees progressives i moltes ganes de portar-les a la pràctica. Em va explicar el seu projecte de bar musical amb actuacions en directe, ambient eclèctic i centre de la modernitat sabadellenca. Era exageradament inquiet i escoltava a tothom per actualitzar-se dia a dia i fins i tot adaptar-se a la prolífica moguda que, provinent de Madrid, sobretot, s'imposava a tot Espanya. Des del Piano Jazz va crear una moguda sabadellenca, fusionant tipus de música i pensaments de tot tipus. El resultat va ésser excepcional. Va muntar jams de jazz, de rock, de pop, de tot, vaja. I el més important, va promocionar i donar oportunitats a músics de Sabadell. L'ambient que va aconseguir el Piano Jazz no s'ha repetit mai més enlloc. També va col·laborar molt en el meu programa Xocolata Express i amb Antena de Catalunya, la FM de Ràdio Sabadell. La ciutat, diem ajuntament, diem cultura, o no sé què podríem dir, no sé si li han agraït mai. Jo sí. Descansa en pau, amic. Per mi ja tindries una plaça, un carrer o una medalla.
Doncs aquest era el missatge del gran Massaguer, que el trobem molt a faltar en aquesta emissora i al seu programa Xocolata Expressa. Esperem que pugui tornar ben aviat. Llonguer, nosaltres també ens sumem. Jo crec que haureu de fer un concert quan tot això passi d'homenatge, no?
Bueno, no sé, alguna cosa. En tot cas, almenys, no sé, des d'aquí hem intentat recordar-lo, perquè aquesta ciutat a vegades és una mica donada a l'amnèsia, i em sembla que una mica l'obligació de tots els coetanis seus, doncs, de, si més no, recordar-lo i atribuir-li els mèrits que tenia, sense tampoc haver d'amagar els defectes, però, en fi de compte, sempre dic que la gent els estima més pels seus defectes que per les seves virtuts.
Doncs totalment, o almenys així hauria de ser, no? També, doncs, a recordar les coses bones i les negatives i, evidentment, doncs, a donar el mèrit, no? El reconeixement que la gent es mereix. Moltíssimes gràcies, Llonguer, com sempre, un plaer, una abraçada, cuida't molt.
Adéu, gràcies.
Sempre és que és més fàcil comprendre que ser conscient del que he comprès. Que ser humil és tan difícil, ser conseqüent a mi mateix
i a distingir entre la boira el que conviu en mi
i és etern. He pres en obra endicapar-me, que no sigui la meva veu, que si no em punyen les paraules tan sols he de restar silent.
Discut el ruït de les onades, el mar s'afalca en mi.
Permaneix. Significat i estimar qualsevol